Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. La Generalitat assegura que la transferència de Rodalies és el traspàs de sobirania més gran que ha assumit des dels Mossos d'Esquadra. Així ho ha afirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en un esmorzar informatiu que ha seguit en Pau Massip. En directe connectem-hi. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Vilagrà també ha fet servir l'exemple dels Mossos d'Esquadra per recordar que davant d'un traspàs tan important, el procés es farà per fases. La consellera de la Presidència ha explicat que aconseguir la gestió total de Rodalies per part de la Generalitat no serà senzill, però que han evitat un traspàs sense competències reals i sense diners.
Sobretot el que teníem molt clar és que no volíem ni un traspàs fake, diguem-ne, ni un traspàs que no complementés totes les opcions, però tampoc un traspàs enverinat des d'un punt de vista econòmic.
Vilagrà ha defensat que els partits catalans han d'aprofitar l'oportunitat d'or que tenen per aconseguir tot el que fa anys que demanen i ha celebrat aconseguir el traspàs de Rodalies integral, tot i les moltes reticències que tenia el PSOE quan van començar les negociacions.
Moltes gràcies, Pau, i pendents avui també de les negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya per mirar de tancar una entesa per investir Pedro Sánchez. Per cert, ara mateix TV3 avança que Santos Cerdán, número 3 del Partit Socialista, és a aquesta hora a Brussel·les, es reuneix amb Puigdemont per mirar de desencallar les negociacions, per tant, estarem molt pendents. Qui s'ha pronunciat sobre això és el negociador de Sumar, Jaume Asens, afirma que les dues formacions diu que tenen acordat el 95% de la llei d'amnistia i la discrepància, diu, està focalitzada en un o dos punts del text. Asens també ha assegurat que l'exclusió de Laura Borràs d'aquesta futura llei d'amnistia no és el punt de divisió a hores d'ara que separa el partit, els dos partits, d'un acord i que, per tant, Junts ho acceptaria.
No estaría Laura Borràs. Nosotros en nuestra propuesta ya la excluimos y también nos consta que está excluida en la propuesta última que ha hecho el Partido Socialista y no es ese el problema.
Qui també s'ha pronunciat sobre l'amnistia és el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Núries. En una entrevista als micròfons d'aquesta emissora de Ràdio Estel, remarca que el Consell General del Poder Judicial no pot paralitzar la llei. Són declaracions a la caravana.
No pueden, porque además el Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que decir sobre una ley que se va a discutir en el Parlamento. Quiero decir que esto va a ser una proposición de ley que van a presentar los grupos parlamentarios y según la norma española el Consejo General no tiene nada que decir. Así que si hacen algo, pues será una declaración institucional.
Per cert, sobre la maniobra del PP al Senat per posar traves a aquesta llei, Urias ho ha titllat d'inconstitucional. Recordem que ara la cambra baixa només té 20 dies per bloquejar una llei que és declarada urgent i el PP ho canviarà a 2 mesos. I política a banda, pendents avui del temporal que ha causat estralls arreu del país. De fet, Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del pla VentCat pel temporal de vent, una fase que s'allargarà fins aquest diumenge. Segons les darreres dades, els bombers han rebut gairebé 700 trucades per incidents derivats del vent. Bona part d'aquestes incidències estan relacionades amb la caiguda d'arbres o branques a la via pública. Per cert, la noia de 23 anys que hi va morir a Madrid després de caure-li un arbre al damunt és catalana. Avui hem sabut que la jove era a la capital espanyola amb els seus pares per assistir a una graduació. La jove va morir gairebé immediatament després de l'accident. L'arbre pesava 2 tones i feia 20 metres. Segons l'ABC, el tronc havia passat la inspecció el 25 de maig. És la primera víctima mortal a Espanya per la borrasca Ciarán. I abans dels esports, i precisament pel fort vent que està dificultant l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta matinada, un assentament de barraques a Montcada i Reixac, i estarem molt pendents. 17 dotacions hi treballen per mirar de contenir les flames d'aquest incendi. Ara sí, informació esportiva a les 11:04 amb Pol Corredoira.
La UEFA, l'equip i France Football coorganitzaran a partir de 2024 la gala de la pilota d'or, ho ha anunciat fa uns minuts el màxim organisme del futbol europeu. El sistema de votació es mantindrà, així com el nom del trofeu. El que sí que es modifica és l'entrega de 2 nous guardons, entrenador i entrenadora de l'any. La UEFA assumirà l'organització de la gala, així que també podria modificar-se la localització de la festa del futbol que es fa a París des de 2016. Entre els anys 2010 i 2015, la FIFA va unir-se amb France Football i l'equip per la pilota d'or en un acord similar al que avui rubrica la UEFA. I en Motor, Joan Barreda, correrà al Dakar amb l'equip Aero Motorsports Team Rally. El de Castelló ha acabat la cursa 7 vegades, aconseguint 2 cinquenes posicions a les generals de 2017 i 2022 a Honda. Recordem que l'any passat va haver d'abandonar per una caiguda, malgrat haver guanyat una etapa i haver-se convertit així en el segon pilot en guanyar una etapa en 12 edicions seguides del rally.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, Joan Trias entrevista l'actor Pep Plaza, que presenta l'espectacle El Substitut, que podran veure al Teatre Borràs.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Per situar la gent, El Substitut explica la vida d'un imitador, en Pep, a qui els famosos acaben contractant perquè el substitueixi en aquells moments que tenen molta feina o que se'n van de vacances. Imagineu-vos si ho fa bé, però tot i viure grans moments, arriba un moment que se'n cansa, que no pot més, que té una crisi d'identitat i que vol deixar d'imitar els altres per ser ell mateix. I en Pep és en Pep Plaza.
It's now or never. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. San Fronte a te.
El meu país està en petit.
Fue en un pueblo con mar.
Pep Plaza, què tal? Bon dia.
Bon dia. Content d'estar aquí amb tu. Content, content.
Com estàs amb El Substitut?
Amb El Substitut estic molt
content. No has acabat esgotat una mica
molt,
les obres,
molt,
perquè
molt,
no pares.
No paro, no paro. Però estic molt content de la feina feta amb el Pere Angles, que ha estat el director, perquè ha fet una feina molt, molt important de portar el que és, pel que em coneix a mi la gent, que és la imitació, a portar-la, diguéssim, per una part amb dramatúrgia i per l'altra amb moviment, creant escenes, obrint pel públic que ens escolti, no? Obrint el que és la quarta paret i tancant-la, o sigui, dirigint-nos al públic com el substitut, que és el personatge a la ficció, però que també sóc jo, i tancant aquella... fent aquell flashback, tancant i recreant aquelles escenes que hi podrien ser perfectament 5 o 6 actors i que jo sol, sense cap barba, sense cap perruca, sense cap bigoti, hosti, haig de fer a nivell de mim i de gest. Això és una cosa que m'ha enriquit molt i he tornat una miqueta als orígens aquells de quan jo feia teatre amateur i que tenia una mica deixat, no?
El Substitut és una mica autoficció?
És una mica molt autoficció, ho hem vist, Joan. Sí, sí. És autoficció pura i dura, hi ha molta realitat, i la ficció que hi ha, si tu em coneixes o la gent que coneix la meva trajectòria, els amics ja ho veuen que sí, no? Però la gent que em coneix una mica veu que entre línies hi ha molta veritat d'aquella ficció, també. I dic que és això, és autoficció.
Bé, et vaig venir a veure ahir al Teatre Borràs. Mm. Ja heu dit d'entrada, aneu-hi, que val molt la pena, insistiré molt amb això.
Que bé.
Riureu molt, però us ho passareu molt bé.
Que bé.
Perquè és... Hi ha molta tendresa, hi ha molt d'humor, però hi ha molta tendresa.
És que és un homenatge, això. No, no, molta gent pot dir a tu mateix, és una autobiografia portada a l'escenari. No, no és tan... És un agraïment, i un homenatge, en primer lloc, a la família. Als pares, als avis, a la família, no?, en general. I un agraïment, també, no només als personatges que imito, que fins ara eren allò molt recurrents i anaves fent gags, però no hi havia una trama, no hi havia una història. I, a més, també és un homenatge a tota la gent que m'ha ajudat a arribar fins on hem arribat a dia d'avui, que no és poc, vull dir que hem fet molt i que estic molt content, no? Aleshores, aquest espectacle és un espectacle que, a diferència dels altres, no depèn de mi sol. Hi ha un tema tècnic que, si vas estar ahir, ja vas veure que és. Per això van tenir un parell de fallos ahir, però és que és inevitable.
Superben solucionats,
a més. Bueno, ens has de jugar. Tinc la sort de no estar sol. O sigui, estic sol a l'escenari, però tinc la sort de portar dins meu tot aquest món, tot aquest univers de personatges que m'ajuden. Són com uns angelets de la guarda, per quan passa alguna cosa, en surt en Joan Pere i diu: "Ah, ja t'ajudo jo. Vinga, que posarem això per aquí, posarem això per allà", i d'això. Però sí que és veritat que és un homenatge a tot això, no? A la gent que m'ha ajudat, a família, bàsicament, i als amics, vull dir que...
Hi ha una mica d'impro amb un espectacle com aquest, sempre?
En aquest n'hi ha molt poca. És una impro controlada que sembla que sigui impro, i que això és lo xulo, no? Que tu estàs explicant, estàs parlant, i tret d'ahir, que crec... No sé si era ahir, no, em sembla que va ser abans d'ahir. És que ara porto ja una barreja de... Perquè jo no estic acostumat a fer tantes funcions seguides, no? Tret d'algun cop que hi ha algú del públic que és com una mena de lloca, que ja m'agrada, que riguin, que tu has de parar un moment l'escena, aquella que et deia que estic fent una escena, sí, i deia, bueno, avui això no, avui no avançarem, avui no, saps, o et surt el quimus, avui això costarà. Saps què vull dir, Joan? Vull dir, ara mateix estem parlant tu i jo, ja m'està envaint aquest tio. Dius, per què? Bueno, perquè fa molts anys que l'imito. Aleshores, vull dir, jo també puc parlar, però dic, bueno, Quim, no, ara em toca a mi. Sí, però, vull dir, jo també volia dir la meva. Saps? Vull dir, és així.
És una mica això, aquest espectacle? És una mica, escolteu, estan molt bé els personatges, m'ho passo molt bé imitant, però, hosti, jo també sóc jo i vull que surti també el meu jo, no?
Està reivindicant el... Tu em deies, fora de micro, no vull llegir les sinopsis, que trobo que fas molt bé, no vull llegir les trames, vull que em sorprengui, perquè d'aquesta manera sabré si està bé, si no està bé, si m'agrada, si no m'agrada. No estàs gens influenciat per una cosa que has llegit, no, sinó que tu vas venir de zero a veure aquesta funció, no? És una miqueta aquest tio, que sóc jo també a la realitat, que diu, bueno, ja m'agrada fer, i no renego gens a fer imitacions amb caracterització, però tinc ganes que també se'm conegui com a mi. I puc fer moltes altres coses. I sembla que... i sense voler, t'encasellen. T'encasellen a que només pots fer personatges... Jo podria conduir un programa. Jo podria fer un programa. Podria fer d'actor amb un repartiment de quatre actors còmic. Perquè em considero un actor còmic, però també em considero un showman. I un músic que toca d'oïda, que per coses de l'atzar vaig aprendre a tocar la guitarra, l'Emili, perquè no tenia calés per sortir de passeo, i hi havia uns altres que no sortien de passeo perquè estaven arrestats, que eren uns del barri d'aquí de la mina, i bueno, mira, i entre ells, aquests nois que la veritat en guardo un molt bon record perquè em van ajudar a aprendre tres acords a la guitarra, no vaig aprendre a fer el ventilador, no hi va haver-hi manera, el ventilador l'únic que tinc a casa és de...
Que és molt difícil, això,
Molt, bueno, no em va... Però bueno, és resultó, em toco la guitarra, no? I dic que...
Què diferencia un actor còmic d'un showman?
A veure, és que, clar, no sé com definir-ho. O sigui, un actor és el que interpreta i el que et pot, i el que et fa sentir emocions, que et pot fer riure i et pot fer plorar. Jo, per mi, això és un actor. I que et pot fer un text divertit o et pot fer un drama. Això, per mi, és un actor. I que tu et creus allò que t'està fent. Un showman és un tio que t'ho fa passar bé. I que tu pots estar allà bé amb aquest tio que ens farà, perquè el showman, què ens passa als showmans? Ara parlo com a showman.
Sí.
El showman, el tio que es dedica a l'animador, en definitiva és un animador. O sigui, a mi, quantes vegades no he fet sopars d'empresa que surts allà i potser n'hi ha 10 que diran, o 20, o 100 de 400 que diran, aquest tio, què collons has d'explicar? Tu te'ls has de guanyar, aquests tios. Aquests tios no és que no hagin llegit sinopsis, és que aquests tios no saben ni qui ets. Saps què vull dir, Joan? No. Vull dir, aquests tios no tenen ni punyetera idea, tu te'ls has de guanyar. Abans, el showman és... És energia, mm-hmm. és bon rotllo, és fer-los a participar. És un animador. No deixa de ser un animador infantil per adults. Mm-hmm. I un actor va una miqueta més enllà. No dic que sigui millor ni pitjor, perquè mm-hmm. a vegades ens encasella. No, és que aquest és showman, no, és que aquest és humorista. És que, bueno, hi ha gent que, jo què sé, el Dani Rovira, per exemple. No? Dani mm-hmm. Rovira... ja el podem considerar un actor...
Un actor, sí, sí, fent pel·lícules.
I monologuista, etcètera. Mm. Hi ha molts, molts exemples, eh? Vull dir que n'hi ha molts.
Sí, com sigui, 57 personatges que apareixen en aquesta obra de teatre. Pep, com els tens tots al cap? I com canvies així?
Que això surt sol, eh? Vull dir, això ara
jo
no, ara jo no podria venir a fer aquí una filosofada des que, esclar, jo
no,
em concentro,
que...
és que jo tal... Jo estoy hablando contigo y de repente pensaré Boris Izaguirre. ¿Sabes qué te quiero decir, mi amor?
M'encanta Boris Izaguirre.
Y tú dices, claro, pero es que además, tú sabes que en la función hay un momento que nombramos Radio Estel.
Sí, 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 això és verídic.
Podría decir cualquier otra emisora, pero bueno, es un cariño especial. Sí que es cierto. Que hi ha una miqueta d'acudit, no? Com diria Albert, doncs si són les 7, això és una altra cosa. Ja no és Islàndia.
És la caravana.
És la caravana, això és la caravana. És una altra història. No, però sí que és cert que surt sol, tio, surt sol. No. El que no surt sol és, si t'hi vas fixar, quan hi ha una escena de dos,
sí.
Fer creure a la gent que hi ha l'altra. I això és el que em posa, i a mi m'agrada. Està assegut
xulo,
i...
això, eh?
Home, m'ho passo molt bé. Però això és una feina de direcció molt bona que ha fet el Pere Angles. Mm-hmm. O sigui, el text l'hem escrit els dos, la història és dels dos, és un espectacle de creació pròpia, podria ser una pel·lícula, mm-hmm. podria ser una pel·lícula. Però aquest espectacle no hagués sigut el mateix si no hagués tingut una direcció. I jo fins ara anava al meu rotllo fent de showman i ja tinc ganes de tornar a fer un bolo d'aquests perquè no els deixaré de fer. Perquè és que, clar, és la meva zona de confort. Aquí, encara que pugui semblar que hi ha improvisació, la improvisació hi és quan, per exemple, ahir em caia la pataca
sí.
i vam haver de salvar els mobles. Va sortir el Bertín Osborne ahir. Bueno, fenomeno, coño, entremos toda la mañana, hijo. Ponte la petaca ya, coño, que vamos a grabar. Señora y señores, venga, va, per plaza, tal y cual. Bueno, allò... és salvar els mobles. Aquí, allò va ser improvisació. Tot l'altre, lo del Quim Mas Ferrer, lo de no sé què, tot està pautat. Mm-hmm. No podem sortir d'allà, de guió.
Després parlarem dels personatges que hi van sortint a l'obra i que no són cap dels personatges de Beb Plaza abans, però... mira, ara ho has fet, i és una cosa que em cria molt l'atenció de tu, que quan imites, poses molt la... O sigui, quan imites Bertín Osborne, per exemple...
Sí, no sé, pongo esta cosa así.
Estàs posant la cara de Bertín Osborne.
Bueno, es que no sé, yo creo... O yo no estoy bien, que también podría ser que yo...
Que podría ser.
Ah, no, lo mismo estoy para que me encierren a mí en algún sitio, ¿eh? Pero vamos, yo creo que... Claro, si tengo la voz sin hacer estas caras que yo hago, que son... Que no quiere decir que... Bueno, es que si no, no me sale, hijo.
Però això t'ajuda a posar-te el personatge?
Sí, és que si no, no em surt.
És així, eh?
Sí, sí, sí.
Uau. Els has escollit, tu, aquests 57 personatges?
Entre el Pere i jo. Entre el Pere i jo els hem escollit. Perquè n'hi ha molts que s'han quedat fora, clar.
Sí,
no,
quants en fas?
No els he comptat mai. És que
no?
Fins a dia d'avui jo no havia comptat mai els personatges que feia, perquè no ho trobo important. No, m'és igual si en faig 100, si en faig 80, si en faig 75. No ho trobo important. És dir, no, per mi no era... Però és que no saps? Vull dir, jo vaig començar imitant l'Eugeni fa molts anys, quan era molt petit, que això és real, també, sí. Dintre de l'autoficció és real. Vaig descobrir-ho que era molt petit, perquè els meus avis tenien un caset de l'Eugeni i no paraven d'escoltar-lo, me'ls sabia de memòria.
Saps que ara s'ha fet la pel·lícula?
Sí, home, li ha felicitat en el David, perquè està extraordinari. Que el David també hi surt.
Sí, senyor.
Benvinguts a Tabús, un programa on riurem de persones a qui en principi no ens n'hauríem de riure. Compra la grossa. Sempre toca. Clar, llavors, el David fent d'Eugeni, no sé com ho fa, però clar, jo ja feia d'Eugeni. Ara hauria d'imitar el David Verdaguer fent d'Eugeni. Però clar, jo ara, aprofitant la veu de bon matí, és extraordinari poder fer de Verdaguer. Depèn de les veus, el moment de... Ja quan estàs a la tarda vespre, ja queda la veu a la teva línia, sí. Però quan estàs amb aquesta veu de baixos, pots fer millor de Verdaguer, no? I pots fer millor d'Eugeni.
El saben aquel, eh? ¿Saben aquel? Digo, este balneario es bueno para el reuma. Digo, coño, que si es bueno. Digo, aquí lo cogí yo.
Escolta, Pep.
Digues, guapo.
Tu de petit volies ser imitador, ja, o no?
Jo de petit...
O actor?
Jo de petit volia fer riure la gent.
Hosti, boníssim, això.
I sempre dic el mateix, i durant tota la meva vida m'ha acompanyat aquesta frase. Jo de petit tenia molt clar que volia fer riure la gent dalt d'un escenari, però no sabia com.
És brutal, això.
És això, ho tenia molt clar. Jo de petit pujava a la taula del menjador de casa i jo explicava rotllos i la gent reia, i a mi això m'encantava. I a l'escola, doncs, passava la meitat de la classe fora al passadís i aquestes coses, i això tant de bo no ho escoltin els meus fills, no? Però bueno...
Imitava els profes o no?
Sí.
Sí,
eh? Sí, el profe, el director, senyoretes, i si no els escarnia. Perquè jo sempre dic que tothom és imitable, no? O sigui, això és com el que dibuixa. Tu pots fer un retrat o pots fer una caricatura, i llavors la imitació té aquest marge de... Saps? Aquesta gamma de poder fer una imitació molt fidedigna.
Uh-huh. Com podríem estar fent el pasta que ens hi ha d'omic, el calçó de pasta que ens hi ha... que dius, hòstia,
està aquí. O podríem fer una estracanada com que diguis, hòstia, recorda, però no ho és. No com puc fer la Carme Ruscallena. Uh-huh. En canvi, puc fer un retrat com faig amb el Nando Jovany, que ell està encantat. No?
Ho dèiem abans, que en aquest espectacle, el substitut, a part de veure tots els personatges que normalment et veiem fer, veiem molt Pep Plaza. D'alguna manera et sents com més despullat del de l'escenari?
No, despullat no. Ho gaudeixo molt perquè és el que fa 30 anys que faig, però la gent no ho coneix. O sigui, jo, quan estic parlant de sopars d'empresa, de presentacions d'actes, tu et vaig entregar un premi fa anys a Radio sí, Associació. O sigui, tu ja em vas veure, ja, en essència, diguéssim, del Pep, del personatge meu, que és un personatge. Perquè quan estem presentant no deixa de que estem fent un personatge. Encara que diguem que no, estem projectant, tu quan fas ràdio fas un personatge. No et dic que facis, que, si em sabeu interpretar.
No, sí, però jo no vaig pel carrer dient 22 minuts que passen de les 11.
Ah, exacte. I ara ens anem... No, vull dir, no. Quina hora és? És les 1? No. I dic que estem interpretant en el bon sentit de la paraula, perquè estem treballant, i és la nostra feina, vull dir, això està clar, no? I aleshores, doncs això, jo el que em sento és molt natural, i quan acaba l'espectacle és on agraeixo tot el que ha passat durant l'espectacle, que sempre m'agrada acabar amb el My Way, i aquí em plantejava si deixar-lo al My Way o no, però vaig decidir que canviaria la lletra i el deixaria, perquè per mi és molt maco.
És un moment preciós, eh?
Bueno, m'agrada molt, mira.
T'està sortint.
Bueno, soc una... Diguéssim, soc de llàgrima fàcil, i jo ara, clar, em transporto a l'espectacle, els 6 dies que hem estat, que n'hem fet 6, i encara ens en queden 6, ens esteu escoltant, hòstia, us animo a que vingueu, perquè perquè, sobretot, és un espectacle que podeu venir amb la canalla. Quan dic canalla, poden venir nanos de 5, 6, 7 anys, perquè és igual el personatge. És igual que dic, no, és que no coneixen el Peñafiel. És que és igual, perquè el Peñafiel és un actor més en aquest repartiment i té una feina a fer que és molt divertida. I encara que no el coneixis, és xulo.
Riuràs igual.
Aleshores, aquell moment de l'espectacle és emotiu, és entranyable, i, bueno, i no cal dir que el que més m'agrada d'aquest espectacle és que puc portar la meva família amb mi i els meus amics. I això no té preu. O sigui, poder anar, que ara quan acabem aquí el 12 de novembre, voltarem per tot Catalunya, ja tenim dates per l'any que ve, anem a Llançà, anem a ja no sé quins llocs més, ara m'equivocaria, però bueno, anem voltant, i la feina que estem fent aquí aquests 12 dies és que la gent conegui el substitut, que entre cometes és el Pep Plaza, no? Que sóc jo.
Quim Masferrer, que hi surt en una obra com aquesta, el substitut, també hi surt Espartac Parant. Nosaltres, que li hem preguntat a l'Espartac, escolta, Espartac, digue-li alguna cosa al substitut. Guai.
A banda de l'esforç de tots els personatges, a banda de la dedicació, hi ha una cosa que és importantíssima, que és la passió, i que hi ha molt poca gent que realment la tingui, sobretot quan estem parlant de feina, i en Pep la té, i s'emociona després d'un esforç titànic, perquè darrere cada un d'aquests personatges hi ha la il·lusió d'una persona que des de molt petita va començar a fer-ho tot en el món del teatre i en el món d'estar davant del públic. No? Aquest espectacle que està fent ara és el resum d'aquesta passió vital per la feina, amb un respecte brutal cap a la família, amb un record impressionant cap al seu pare i un moment molt especial d'homenatge a la seva mare. Poder fer homenatges en vida, això també és bàsic, i en Pep ho fa. Per tant, té tots els valors que hem de tenir com a persones, no com a personatges famosos, eh? No, com a persones, tots, sigui qui sigui. I en Pep ho té.
T'ha tocat ara això, eh?
Ara què vols que digui? És que me l'estimo molt a l'Espartac, vull dir, és un xaval.
D'on surt aquesta relació tan bèstia que teniu?
De petits. Per això és el company del substitut en aquesta trama. Podria haver sigut qualsevol altre, hagués pogut ser jo mateix que hagués fet una veu. I vaig escollir que fos ell. Ell no ho sabia, i jo volia que fos ell, no? Però té un perquè, no? Aquesta relació comença... I la veritat és aquelles relacions... que no érem amics d'estar sempre junts, però que ens trucàvem i ens ajudàvem, no? És una relació, com et diré, ell tenia i té molta passió pel món de la ràdio, de la comunicació, és un tio molt apassionat. Bueno, ja l'heu escoltat, és que només escoltant-lo. I ell sempre em deia, Pep, ara estic Josep. Allò de Josep és perquè ell em deia, i ara sempre hem continuat fent la broma aquesta. I per això jo li vaig dir, bueno, vull que em gravis aquestes veus, però vull que ho facis com ho feies quan érem petits, no? I aleshores, per això, això ho sap ell i quatre amics nostres, no? Mm-hmm. I ara els nostres oients de Radio Estel. I la veritat, hòstia, com t'explico? Ell feia un programa que es deia Tocant Fusta. Nosaltres vam començar fent ràdio local, que mm-hmm. és la nostra escola. Doncs jo hi anava els divendres a fer imitacions, bromes, i anava a fer una seccioneta. Pum. Però es feia televisió de Mataró, també. I sempre hem anat una miqueta de la mà fent cosetes i així, no? I sempre ens hem ajudat. I ell sempre em donava espais per poder explotar el tema de les imitacions i de l'humor i això. I un bon dia, que ahir, precisament, hi havia la Irma Pina.
Sí.
La Irma Pina...
I el Jordi Hurtado.
I el Jordi. Que em va venir de sorpresa, que diu, hombre, si usted es eterno. I el Jordi Hurtado, també. Doncs la Irma Pina, l'Espartac en aquella època ja estava a TV3 mm-hmm. i era l'home del trànsit. I la Irma li va demanar, aviam, tu coneixes gent? Perquè estan buscant... Ell estava treballant en el set de nit mm-hmm. i buscaven imitadors... Bueno, hi havia imitadors per buscaven imitadors per imitar un càsting, i buscaven Maragalls i buscaven Joan Gaspar, s'imagina't.
Vale. Aneu a veure l'obra.
Tu que has vist l'espectacle, en aquell moment és sublim. Per mi, allò és... No sé ni d'on te trec les paraules aquelles. Bueno.
Allò és real? No ho pregunto més,
No,
però allò és real?
No,
val.
És real que un dia, amb els pronoms febles, ella es va liar, però jo ho porto al surrealisme.
A l'exageració.
Clar, al surrealisme absolut. Vull dir, aquella escena, jo tinc amics que ho han vist... Mira, el Jordi Hurtado, allò m'ho ha vist fer 10 vegades. 15 vegades,
sí, perquè... Plores igual.
I riu molt.
Sí.
Bueno, hi ha molta gent que em demana aquell tros, i si no faig aquell... Aleshores, aquí l'hem portat d'una manera molt divertida i molt original, crec jo.
Absolutament.
Dintre de la trama.
Absolutament.
Que et faig col·laborar la gent, perquè també formin part en molts moments de les coses que passen. Uh-huh. Això és el que més m'està agradant i m'està tocant, no? I aleshores, li va dir a l'Espartac, i l'Espartac, jo tinc un amic que fa veus... Clar, va ser ell que em va trucar... Quan jo estava fent de comercial, venent assegurances i tal, i el tio em truca, Josep, aquí ja teníem mòbils, Josep, que mira, em fot el rotllo, dic, no, tio, jo ja passo d'anar a fer càstings, i em va insistir, igual que anar a l'obra. Mm-hmm. Va, però en aquest cas em va enredar per una cosa molt xula, que va ser, hòstia, anar a fer un càsting i tenir la sort que m'agafessin. Vull dir que això, bueno, ens estan escoltant gent, eh? Ho dic perquè
sí?
He posat, sí, no ho faig mai, jo avui he volgut fer, ens està escoltant molta gent, i aleshores em van agafar. Em van trucar, em van dir que començava a treballar en el set de nit, vaig començar fent el Jordi González mm-hmm. i el Lluís Canut, o sigui, dos personatges que ni buscaven. Però quan vaig anar allà, vaig fer altres personatges i els hi van encantar. És a dir que tot té una relació, no? I ens coneixem de fa molts anys, hem anat fent moltes coses i sempre, bueno, hem estat en contacte sempre, no hem deixat mai d'estar.
Creus que aquest espectacle, que el substitut també és perquè la gent et descobreixi a tu?
Sí.
Com és Pep Plaza?
Sóc una persona... Queda molt malament parlar d'un mateix, eh? Això, Joan, no sé, sóc una persona propera, sóc una persona que considero que la feina que faig... El meu pare era pintor. Mm-hmm. El meu pare era pintor de brotxa gorda i pintava, no?, parets i cases i tal. Jo, de molt petit, molt jovenet, el meu pare va morir molt jove, amb 47 anys. Jo treballava amb ell perquè no volia estudiar i em va dir, bueno, pues si no va a trabajar, era una mena de Bertino Borne, pues si no va a trabajar, José Antonio... Si no vas a trabajar, pues tú te vas a venir a trabajar conmigo. Si no vas a estudiar, te vienes a trabajar. I ell pensava que jo, això d'aixecar-me a les 6 o a les 7, no ho faria, clar. Jo no volia estudiar. i em volia dedicar a l'humor i tal, i se n'enreia molt de mi, perquè deia, sí, diu, vamos a ir a Hollywood, i jo te voy a llevar las maletas. Un pico i una pala, saps? Perquè jo feia teatre amateur a la Sala Cabanyes i se n'encardava molt, sí, sí. I me recordo que quan em venia a veure teatre, el meu pare, fèiem els Pastorets, jo feia un paper... Jo volia fer papers còmics, però un cop em va tocar fer el germà del fill pròdic, i clar, l'escena era molt... Jo tenia poc guió, però era molt, molt... Era un drama, per això et deia, l'actor va més enllà de fer riure només, no? Allò que et deia abans, no?
Sí.
Que l'actor pugui arribar, encara que no tingui frase, actuï sense parlar. I allà tenia una escena que jo només deia, pare, esteu bé, em sembla, o germà, deia tres frases, res, paraules. Però allà el meu pare arribava al fill pròdic i el meu pare, clar, estava fotut. I jo en l'escena havia de vigilar per ell, però el meu germà és aquell. Llavors allà hi ha un moment d'acting on jo amb el meu pare acabem plorant els dos, ell i jo. I el meu pare, recordo, segona fila, que anava parlant en veu alta, i jo li dic a mi mare, però què deia el papa? Però que no pot callar, que no veu, que és una escena... I estava... Diu, no, em deia, però per què llora el niño ara? Per què llora? Està actuando, Pepe, està actuando.
Mira, t'ho pregunto diferent, perquè per algú que es dedica tant a l'humor com tu, Pep,
sí.
Tampoc deu ser fàcil llevar-se cada dia i prendre's la vida tant amb humor...
No, com? Hi ha dies que estàs cardat, però sempre has de fer aquest exercici. Jo tinc una cosa, que és que sempre penso... Vaig a treballar quan els dos dies que anem és molt d'hora, no? Però hi ha molta gent que es lleva cada dia a dos quarts de cinc per anar a fer pa. O per anar a la fàbrica. O el meu pare, que es llevava molt aviat, i a més després anava a fer 8 hores a la fàbrica. Llavors has d'estar agraït. Primer de tot és tenir salut. I després agrair el que fas, no? Aleshores, el sentit... Evidentment que hi ha dies que estic enfadat, però sé trobar-li la història, no? I ja et dic, jo això que estic fent, ho considero, com et deia abans, doncs un tio proper, que m'agrada molt estar al costat dels meus amics, ajudar amb el que pugui, sense esperar res a canvi. Si no, ja no, malament.
Difícil, això, eh?
És que no has d'esperar res a canvi. Si tu ajudes, perquè tu vols ajudar, no faràs per un interès, perquè després em tornarà... Perquè... No, tu ajudes perquè tu ets així, i vols ajudar. Per exemple, ara estan... sortint gent emergent, gent que estan començant, nanos joves que imiten. Cony, si a mi m'han ajudat, i alguns no m'han ajudat, però n'hi ha que m'han ajudat, per què no haig d'ajudar jo? Saps? Vull dir, els has de fotre un cop de mà. Vull dir que... Ara, per exemple, mira, ara tinc... Aquí m'acaba d'escriure el Beni. El Beni, no sé si coneixeu Hotel Cochambre, coneixeu?
Home, sí.
Pues aquí una salutació molt gran.
Absolutament.
Pues el Beni,
gran imitador.
El Beni...
No, imitador no. Li fa grans homenatges a Joaquín Sabina.
Bueno, hòstia, sí, va estar al Capitol. Diu, mira, estic escoltant i entenc que el teu cervell va loco, tants personatges, inclús amb els meus temes, per... Bueno, clar, espera. Aquí tenim un altre. Aquí hem obert un fil ara, eh?
Ai.
És que el Beni ara està recuperant-se. Sí. Des d'aquí li enviem molta força, que l'està rebent energia de molta gent. Aleshores, el tio, com que tenia tantes hores, a part de tot el que és Hotel Cochambre, que fa 20 anys que funcionen, i jo...
I omplen.
I jo amb els meus espectacles, quan feia monòlegs, bueno, quan faig monòlegs, quan faig pregons i tal, he coincidit moltes vegades amb ells. De quan van començar, que anaven tots vestits de botones, doncs coincidíem, no? Llavors ens hem anat... Anem coincidint per aquests mons de Déu. I el tio diu, mira, és que tenia tant de temps, Pep, que m'he fotut a fer temes propis. I ha fotut, 16 cançons.
Hòstia.
Però 16 cançons xulíssimes, no? I el dia que et parlava, jo em veia, el vaig trucar. Dic, puc trucar? Sí, home, sí, truca'm. I tal, vam estar xerrant, ens vam fotre una videoconferència. Vam estar xerrant, jo què sé, una hora, no? I diu, he fet 16 cançons i els de la pegatina canten una, els de no sé què, no sé què. I jo li vaig dir, hòstia, tio, dic, i a mi no has pensat que... Lo mateix, el substitut. I jo què? Com que sempre faig els altres? Clar. Diu, home, però és que tu, clar, no sé, tu... Mira, em falta una. Diu, una cançó que és preciosa. Si ara la pogués, us la posaria, que es diu Me advirtió, però encara no l'han tret, la trauran aviat. Encara no la té allà. L'està acabant de mesclar a l'estudi i tal. Me advirtió, és una mena de reggaeton, no reggaeton.
Sí, boníssim, això.
Un reggaeton amb un... Jo li dic que és un reggaeton, però que té molta rumba, aquest reggaeton.
Val.
I aleshores, sí, és una cosa molt, molt estranya, però que dona molt... És una cançó. Si tu la lletra és trista, però que et dona molt bon rotllo i molta energia. I aleshores em va dir, bueno, diu, fes-la. Però clar, quin problema tinc jo? Com la canto jo? I aleshores, clar, em sortien tots els personatges, menys el meu. Dic, la cago en dena. I ara li he dit, abans d'entrar a l'estudi, dic, escolta, Beni, envíame la canción, coño, envíame la que... A ver si la canto jo. I m'enviarà el cover sol, perquè aquesta, ja li he dit, ara ja no me la treguis, perquè, clar, li, si voleu seguir per Instagram, veureu, els que ens esteu escoltant.
Sí.
Pep Plaza. Busqueu, no sé, la publicació aquesta, deu fer 2 o 3 dies, i la trobareu, que estic fent les versions amb la guitarra i amb el piano, però em sortia que si el Rafael, que si el Bertino Osborne. Tot és una mica de broma, eh? Sempre, perquè jo suposo que la podria cantar igual que canto el My Way. Però és allò que dic, hòstia, i res, i és això. No m'ha fet gràcia perquè l'he vist. Normalment a les entrevistes no deixo mai el mòbil a la taula, però és que després molta gent em diu, t'he escoltat i tal. Em fa molta gràcia.
Sí, em fa molta gràcia que diguis amb Beni, perquè no saps la quantitat de concerts que hem anat amb els col·legues.
Sí, són uns cracs.
A veure't el que et xambre.
Són uns cracs.
Sí, home, sí.
Vull dir que
un paso para adelante, en fi, mil coses que fan.
Beni, ya lo ves, fenómeno, que te estamos aquí alabando, ¿eh? Que...
Yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh? Yo he venido a hablar de mi libro y estamos hablando del cochambre, a ver cuándo se acaba la entrevista.
Escolta'm una cosa, Pep. Polònia, no sé quants anys porteu ja. 150.
Molts.
Què significa per tu Polònia?
Polònia també és un salt a nivell interpretatiu, perquè encara que no ho sembli i estiguem disfressats, hi ha molta interpretació en el Polònia. Hi ha un equip de directors, tant realitzadors com directors, que m'han ajudat molt. I jo vaig entrar al Cracòvia. Vaig començar fent de Guardiola. Però la part actoral amb els personatges em costava, perquè quan fas un personatge i l'estàs fent a la ràdio, estàs parlant, doncs estic fent el Guardiola, fas les coses millors, pitjors, però clar, si aquest personatge ha d'actuar... És més difícil, perquè aquesta veu així, aquesta energia, tu allà no la pots... Has d'anar, has d'estar per sobre. És que vull dir o no? Aleshores, vull dir, el que he après amb Xavi Ricard, amb el Marc Martín i amb tota la gent que ens està ajudant, bueno, que ens està dirigint, doncs no té preu. Vull dir que he après molt, molt. Jo crec que m'ha anat molt bé. Per altra banda, és això, no? Hòstia, sí, el del Polònia, clar, anem amb... Encara el Pedro Sánchez, mira, encara se'm veu bastant que sóc jo, em canviant el nas, em pentina.
Et molesta una mica que siguis el del Polònia? Que a vegades la gent et
pari
pel carrer i digui... Mira, el del
ara
Polònia.
Et faré com el Jordi González. Molestar, del verb molestar, no. Tampoc m'il·lusiona, de l'il·lusionar, saps? Vull dir, quan li van dir si li agradava que l'imitessin, el Jordi González va dir això. Vull dir, no em molesta en absolut, al contrari, estic superagraït. I encara hi continuo, i vull estar mentre pugui, no vull deixar-ho. O sigui... Jo tinc molt clar que és allò que dèiem abans, que has d'estar agraït de tenir allò. Hi ha gent que pagaria per anar allà. I tu tens la punyetera sort de ser-hi. Com
així.
Vols deixar de dir no vull ser els altres? Clar que has de ser-hi. Vull dir, s'ha de llegir entre cometes, no? Entre línies. El que sí que reivindica el substitut és que també pot fer coses per ell.
Deixa'm preguntar-te com us ho feu en dies com ahir, en què canvien tant les coses, l'actualitat, amb hores de diferència, i suposo que... Jo no sé si ahir vau haver de canviar tot el programa.
Suposo. Jo ahir no vaig veure perquè estava contraprogramat. Estava a les 8 al Borràs i a les 9 i a les 10.
Haver enviat el substitut.
Sí, sí. Bueno, quasi, no? Hòstia, això és una feina molt gran de guionistes. Són 7 o 8 tios allà, i ties, i tots entre ells, i elles...
M'imagino que hi ha dies que ni us dona temps de llegir el guió.
Bueno, nosaltres, jo ara no, jo ja et dic que ara ja et dic que no em dona temps, perquè amb aquesta bogeria del substitut, més impossible. O sigui, jo arribo a casa, vaig tenir funció el dimecres, i aleshores arribava a casa, m'havia de llevar a 4:45 del dematí, perquè visc Arenys i fins aquí a Hospitalet pues, és una horeta, i el que no pots fer és començar-te a mirar el guió. Llavors arribes a les 6, t'asseus, i mentre t'estan maquillant vas llegint. I tot i així et ve la segona versió, la tercera, la quarta, la quinta. Fins que no baixes a l'estudi, fins que no baixes a plató, no comences a gravar.
Quina bogeria. Escolteu, va, el substitut, que la teniu al Teatre Borràs fins al 12 de novembre, després em deies gira?
Sí, ja tenim dates i amb ganes de portar el substitut per arreu de Catalunya perquè la gent ens pugui veure a la seva ciutat o poble.
Aquesta l'has escollida tu?
Sí.
Per
sí,
què,
sí.
Aquesta?
Home, perquè és una cançó que m'ha acompanyat en moments molt macos de la meva vida, molt especials, però a banda d'això, perquè de sempre que l'he escoltat des de molt petit, m'ha donat molt bon rotllo, i sense saber què deia, perquè jo escoltava això que tenia 8 o 9 anys, i deia, hòstia, quin bon rotllo aquesta cançó, saps? M'ha agradat sempre, i em dona bon rotllo, ja et dic, per això, bàsicament per això.
Jo sí,
és una música, és una cançó que tu ara a les 5 del dematí puges al cotxe, la poses, i com pots estar enfadat?
No, no, és impossible. Jo assisting de Ringo Starr, has escoltat la nova, els Beatles, o no?
No.
No?
No l'he escoltat, la nova. No he tingut ocasió. Hòstia, estic, ja et dic, estic molt immers.
Artificial, en fi,
no,
tret
no, no.
La veu de John Lennon...
Hòstia, que va, que va, que va.
Una bogeria, una bogeria. Quan puguis l'escoltar, és que és una...
El substitut no l'hem fet amb intel·ligència artificial.
No. El substitut és amb Pep Plaza, i amb el Pep Plaza de veritat. Com dèiem, el teniu fins al 12 de novembre.
Vinga,
al
que...
Teatre Borràs de Barcelona. Ara te la tornem a posar, eh? Treu-me la música. És que és... M'ho permetreu, que sempre he tingut... Clar, com a periodista...
Sí.
A mi hi ha coses que m'agraden molt. I que jo crec que a Radio Estel a vegades costen.
Sí.
No? Pedro Sánchez, molt bon dia.
Como presidente del gobierno, estoy encantado de estar en Radio Estel con ti, Joan. Una de las cosas que más me apasiona de este mundo de la comunicación es poder entrar en conversación con gente como tú.
¿Cómo valora el acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana?
Pues mira, si te digo la verdad, en estos momentos estoy en una obra de teatro, en el Teatro Borràs. No tengo ni puta idea cómo va. He enviado al substituto.
Pep Plaza, moltíssimes gràcies per jugar amb nosaltres a Radio Estel. Que vagi
veniu al teatre, veniu.
Ara, fins al 12 de novembre, al substitut del Teatre Borràs.
Ràdio Estel.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul a Radio Estel. La teva salut musical en bones mans.
De dilluns a divendres, a Radio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de... de cinema amb Víctor Rodrigo.
I d'un imitador a un altre, perquè ell diu que en sap molt de cinema, però...
No em sento interpel·lat.
Directament, eh? Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ah, sí que en sap de cinema, i en sap un tou de cinema.
I d'imitacions també, que jo en sóc molt fan, eh? Des de petit.
Perdona.
Sí. Sí.
Tu imites?
Imito fatal.
A qui imites?
No ho penso dir.
No, el millor personatge que et surt.
No ho penso dir.
Sí, home.
No em facis... No ho penso fer, eh?
Sí, home.
No.
Una mica... No, una frase.
No.
Mig segon.
Necessito molta beguda alcohòlica...
Epa, aquí!
Perquè pugui sortir la meva interpretació, del Núñez.
Uau!
Sí, és...
Boníssima, aquesta.
Però que a casa meva hem sigut molt fans, sempre, de la interpretació... O sigui, de la imitació. Sempre. Però sempre.
Sí, eh?
Llavors, bueno, ve de família, això.
Ai. Xàxara intro.
Xàxara intro. Fa fred.
No vegis com han entrat avui els membres de l'equip en aquest estudi?
Que amb el folar.
Amb plomons, polars, esquís...
És que no està bé,
raquetes.
Això. No està bé, això.
Digue'm, igual ens estem passant una mica.
El desembre ho veurem.
Ai, Déu meu. Escolta, Netflix, HBO.
Sí, era un tema que volia parlar, perquè ja...
Casualment.
Perquè ja ha passat un mes d'un fet que ens va estranyar a tots, i crec que el consumidor mitjà no ha tingut la percepció que els que ens dediquem, entre cometes, al món audiovisual, cinema, sèries, vam veure com una estratègia bastant surrealista. Que és, no sé si us heu fixat, sobretot perquè la gran majoria de persones tenen Netflix, van aparèixer a principis d'octubre un seguit de sèries a la plataforma, com Band of Brothers, Hermanos de Sangre...
Sí, home, boníssima.
Com Tres Metros Bajo Tierra... saps? Aquestes grans sèries d'HBO que són literalment de producció d'HBO i distribució d'HBO. Llavors, la pregunta és, què feien a Netflix? Llavors, aquest mes hem sabut, entre cometes, per què estaven a la plataforma...
Amic.
I és una estratègia comercial de les més dolentes que he vist jo a la meva vida, d'HBO, perquè consideraven que estaven al fons de l'armari i no li estaven donant la rendibilitat que ells volien. Llavors, les han venut en distribució a Netflix perquè funcionin.
Wow.
I faci números a Netflix. Si tu ho entens,
no,
m'ho apliques.
No del tot.
Perquè jo no.
És a dir, HBO segueix quedant part dels guanys, entenc?
L'HBO l'únic que ha fet és cobrar un royalties per la distribució i ja està, però els números, el consum i el que amb la nova, se suposa, el nou acord de Hollywood, els royalties se n'aniran igualment als creadors de la sèrie, que segueixen sent, entre cometes, HBO, però com la Warner està amb aquesta estratègia una mica rocambolesca de... No volem que ens associin només a coses supersèries. HBO van treure llavors que es digués només així, HBO Max després, i als Estats Units només es diu Max, com si fos un col·lega teu de l'institut. I la intenció és ampliar això a la resta del món, però sí. Tu identificaries HBO com una marca que no té el poder suficient per arreplegar?
No, home, no. HBO és un dels
grans. Una audiència transversal?
Sí, absolutament.
Doncs era una cosa que a mi em... Dic, ho estarem veient només nosaltres i ens sembla surrealista.
Fa temps, ara queden 10 minuts i després anirem, després del punt de les 12, anirem cap a les pel·lícules i farem les recomanacions, etcètera, etcètera, però parlem d'això una miqueta. I ara escoltarem la música també que ens portes avui. Fa temps que es parla de que, com que va aparèixer el gran boom de les plataformes i van aparèixer tantes, i jo crec que va començar a passar, però es va aturar. Vam començar a veure el que seria un futurible de fusió de plataformes.
Sí.
En comptes d'aquesta fusió, tu creus que anem cap a un món de plataforma on s'interpel·len una mica unes a altres?
És
jo com... et deixo, tu em deixes...
És complicat perquè el problema és que cada una d'elles parteix d'una base empresarial diferent i després cada una està seguint una estratègia més diferent de l'altra, perquè ja no saben cap a on tirar. Uh-huh. Allò que parlàvem del boom i que tindria un efecte retrocés segur i ara està vent-hi amb les quotes que ara valen més perquè el Netflix té el rècord que valen 18 euros al mes, aquesta la més alta, i ara s'està introduint quotes de més barates amb anuncis, que dius, si fas això ja no té gràcia pagar una plataforma, se suposa, eh? És a dir, és com si tu vagis a Spotify i et van colant un anunci cada hora.
Clar.
Home, vale, no me'l coles cada dues cançons, però jo perquè vull l'anunci i t'estic pagant. Ok. El problema està en que...
Això Netflix, amb les comptes que ja són existents, no passarà, eh? Serà amb les noves.
Amb les noves, amb les noves. Sí, sí, perquè és la tarifa aquesta bàsica, si tu ja la tens contractada, no et passarà res. En el moment en què tu la perdis o decideixis no renovar, sí que passarà. I els nous subscriptors no poden agafar ja l'antiga tarifa bàsica. El problema, per mi, segueix estant en la bombolla que es va generar de beneficis de les plataformes. És a dir, qui no ha vist aquests problemes? Disney, Apple i Amazon. Uh-huh. Les tres per qüestions diferents, eh? Disney perquè és literalment tota la cadena de muntatge. Des de tenir totes les marques, des de tenir la producció, des de poder gaudir, si vol, la distribució per plataformes...
HBO hauria d'haver anat així.
Clar, però el problema amb HBO és que forma part... HBO era una marca i la compra la Warner, però és que la Warner en si mateixa la compra una altra empresa. Llavors, hi ha una línia vertical bastant heavy. A part, HBO forma part d'un paquet gegant d'altres productes que està dins de la Warner. La Warner a sobre té la Warner Productions, la Warner que és més petita, que és la de més contingut de sèries, després té una altra que seria la Pictures... Uh-huh. És un fregao gegant d'empresarial. I Netflix és la més rara, perquè Netflix és tota la vegada, però no existeix en el mercat que nosaltres coneixem com les majors d'abans.
Ja, però és la primera.
Sí, però és la primera entenent el mercat modern, però en el moment que entren les gegants en aquest mercat modern, vale, sí, tu has creat una mica l'ecosistema i les regles del joc, però han entrat aquests i se t'han menjat la meitat del pastís, ja. Perquè Amazon ja és de la més vista en molts països, inclòs Espanya. Per què?
Més vista, eh?
Sí.
Uau.
Ho va superar fa dos trimestres i ara Amazon està al 24% i Netflix al 23%. I això repercuteix en moltes coses, però Amazon té la capacitat per pagar produccions com li dona la gana, perquè Amazon subsisteix per moltíssimes altres coses que no és la distribució i la producció cinematogràfica o de sèries. Netflix no. I Netflix va rebentar el mercat, però literalment. I és una cosa que crec que molta gent encara no ha entès, que és... Nosaltres, quan parlàvem de grans produccions de Hollywood, es parlava sobretot del que és el pressupost de tota la pel·lícula. I normalment entrava més fort, no tant... el pagar els actors, sinó el que la pel·lícula sortís bé, els productors quants diners posaven en la distribució, en el màrqueting, en els decorats, en els platós, en les localitzacions, els viatges, etc, tot el que tu vulguis. Què passa? Que Netflix arriba i va crear un rècord, que és Dwayne Johnson, La Roca, li va arribar a pagar $40 milions per una pel·lícula. Per una pel·lícula. No ha cobrat això en sa vida cap dels grans actors de Hollywood que t'han guanyat tots els Oscars que tu vulguis imaginar. És més, et posaré un exemple, perquè me'n recordo que en un article d'IndieWire es va fer aquesta comparativa. Jonah Hill, per participar al Lobo de Wall Street, amb Martin Scorsese, perquè era Martin Scorsese, i ser coprotagonista amb Leonardo DiCaprio, va cobrar el mínim de Hollywood, que són $250,000.
Wow.
$250,000 no els cobra ni el pitjor jugador de la NBA. Perquè ens fem una idea. Llavors, la bombolla és que Netflix, evidentment, va guanyar moltíssims subscriptors, va guanyar moltíssims diners i molts beneficis anuals per poder després distribuir-los, però és que no retenia gairebé res. Tot ho invertia en nova producció. Què passa? Que les plataformes no són el cinema. Tu no pots anar controlant tant gota a gota el que surt a les pantalles i tens una setmana i a partir d'aquí veus i segueixes la distribució, el boca a boca, la crítica, etc. Va començar a crear un nou relat, una nova narrativa, que era el consum massiu. Si Netflix per setmana t'estrenava 5 pel·lícules i 10 sèries, i les 10 sèries et posava tots els capítols, què has de fer tu amb això? Tu com a consumidor únic, què has de fer amb això?
No, clar.
Jo pago Netflix, però jo no puc veure tot això en una setmana i que la setmana següent em tornis a treure una bateria com aquesta. I això és el que van veure Disney, Apple, HBO. I per això Apple, que és, molta gent no la té en compte.
Però és molt xula, eh?
Però The Killing of the Flower Moon, de l'Scorsese, és d'Apple. Uh-huh. Ells fan distribució en comptagotes de sèries i de pel·lícules. I van a poc a poc. Uh-huh. Què passa? Que estem tornant a que la indústria de Hollywood torni a ressorgir i torni a guanyar protagonisme. No tant en les majors que nosaltres coneixem, Universal, Columbia, totes aquestes, que moltes ja estan integrades en grans empreses, uh-huh. però, per exemple, una productora com A24, que per qui no la conegui, vagi a mirar ara mateix a Google el llistat de pel·lícules que fan, ells, a base de feina del que anomenem una mica la producció underground, uh-huh. el cinema indie de Hollywood, que aquí no seria indie ni de broma, ja han creat tal marca que tu veus més identificatiu quan surt una pel·lícula d'A24 que de Netflix. Aquí està el problema. Que Netflix ha mort d'èxit i el que està fent és arrossegar el mercat de les plataformes. I això és una bombolla que fins que no se n'adonin que la qüestió no és tant les quotes, no és tant la distribució, sinó és que tu fas xurros, però no dolents o bons.
Clar,
sinó
aquí,
que tu fas,
aquí,
ho fas massiu.
Anem aquí, perquè jo quan cada vegada que ve un actor, una actriu, un director, el que sigui relacionat amb el cinema, sempre els hi pregunto les plataformes com han afectat, positiva o negativament, no ho sé, en el sector. I la gran majoria responen que, evidentment, positivament, perquè tenen més feina.
Sí.
La pregunta que jo em faig després és, sí, feina, però a quin cost? És a dir, és evident que Netflix fa cert temps, al principi no ho feia, però fa cert temps que està fent pel·lícules i sèries com a xurros.
Sí.
I això es nota en la qualitat.
Sí, està reproduint una
i
mica...
I això hi és al carrer, eh? Salvat... Això, molta gent que és de Netflix...
Sí, completament.
Diu, hòstia, és que han baixat molt la qualitat.
Salvant les distàncies fan com la indústria de Hollywood als 40 i als 50, que es van embafar, i feien pel·lícules com a xurros, i ja les feien allò... Amb aquests patrons que tothom ja coneix del cinema convencional, entre cometes, uh-huh. perquè tot és cinema, però ara farem pel·lícules de vaqueros, ara farem pel·lícules de guerra, ara farem westerns, ara farem drames romàntics, ara uh-huh. farem la típica parella, no sé quant.
Sí.
Clar, tot això, Netflix ha reproduït els mateixos paradigmes. I com han aconseguit els èxits dels premis i tal? Quan tenien tants diners que podien anar-li a grans directors i dir-los, quan vols? Fes-me la pel·lícula i te la distribueixo jo.
Vinga.
Que és el que va passar, per exemple, The Irishman, uh-huh. que ningú li volia pagar la pel·lícula i Scorsese va aconseguir el finançament amb Netflix. Uh-huh. Més feina, sí, però quin cost? És el clar, que costa.
Va, 2 minutes, pràcticament, ja arribem a les 12. Anem a la banda sonora?
Sí, així tens temps.
Va. Aquesta l'he vist fa molt poc.
És que hi ha gent que ara mateix està cridant. El cotxe...
No, és que l'estava cantant. Ho has vist que l'estava cantant, eh?
Sí. Sempre et passa el mateix.
Sí.
I després em critiques.
La deixem fins les 12 i vaig pensant. Va, fins ara, Víctor.
Fins ara.